Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Com esteu? Així els estudis de Ràdio Pego tenim tot enllestit per explicar-vos algunes qüestions d'actualitat i recordar algunes activitats que tenen lloc avui a Pego, dijous 26 de març. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. El pont del Tonyinero es cola al ple de la Diputació de València. El prec del diputat socialista a l'ens provincials, Rafa García, d'un pla especial de finançament d'aquest pont de forma urgent i abans de l'època estival va ser el punt que el va colar a la Diputació de València. Este prec ha permès saber, a partir de la contestació de la diputada de Carreteres i Contractació, Maria del Remedio Mazzolari, que s'està treballant en un conveni per a que un dels dos ajuntaments, el d'Oliva o el de Dénia, siga el que s'encarregue de fer l'obra. Així mateix advertia que la Diputació de València no té pressupostos, tot i que és voluntat de la mateixa ajudar. Més de 300 joves gaudixen del Dia de l'Esport a la pista del Pujol. Pego celebra avui un dels esdeveniments escolars més especials de l'any, una jornada dedicada a fomentar l'activitat física, la convivència i els valors de l'esport entre l'alumnat de 5è, 6è, de primària i primer d'ESO de tots els centres escolars del municipi. Enguany, els esports tradicionals han estat protagonistes. Cultura continua celebrant el mig segle de vida del certamen de pintura Vila de Pego, en esta ocasió amb un taller dirigit a persones adultes que porta com a títol 50 gestos. L'activitat es realitza demà divendres 27 de març al Museu d'Art Contemporani. Les inscripcions són telefòniques i es poden fer al 96557-2801. I arriba a Pego el Tour Valls de la Marina. Després de 15 presentacions per tot el territori valencià, arriba a Pego esta guia, una guia que presenta una ruta circular amb un traçat de 128 quilòmetres i 5.670 metres de desnivell positiu, dissenyada per a ser recorreguda en 6 etapes i que va camí de convertir-se, asseguren des de l'editorial, en referent dels esports de muntanya a la vora del Mediterrani.
Els informatius a Ràdio Pego.
Hi ha novetats sobre el pont del Tonyinero. Ahir es va colar al ple ordinari de març de la Diputació de València per la interpel·lació del diputat socialista Rafa García. Este va pregar que l'ens provincial ajudara l'Ajuntament d'Oliva amb motiu de reconstruir esta infraestructura que actualment no es pot creuar, tot i que la seva funció és la de vertebrar les dues comarques, la de la Safor i la Marina Alta. La situació de col·lapse del pont del Toñinero, que va portar al seu tancament al trànsit, és qualificada per García com una situació d'urgència i de caràcter extraordinari.
Comprec respecte a la necessitat d'ajuda i col·laboració d'aquesta Diputació per al municipi d'Oliva a l'objectiu de reconstruir el conegut com a pont del Toñinero. Un pont que va col·lapsar el passat mes de desembre i que uneix dos territoris com Oliva i Dénia, vertebrant les dues comarques de la Safor i la Marina Alta. Una situació d'urgència i de caràcter extraordinari perquè el seu tancament està provocant un perjudici en els veïns i veïnes d'aquestes platges. Davant la magnitud, volem pregar a la Diputació un pla especial de finançament per a reconstruir aquest pont de forma urgent i abans de l'època estival. Som conscients del caràcter turístic d'Oliva i Dénia i la seva economia també depèn de tindre les infraestructures necessàries i una Diputació amb els recursos econòmics que té pot ajudar per a donar solució a una situació. Torne a dir, extraordinària i urgent.
Des de desembre, que està tallat al trànsit el pont del Toñinero, una decisió que prenien els ajuntaments d'Oliva i Dénia i que s'ha reforçat posteriorment posant blocs de formigó per a impedir el pas de bicicletes, patinets i persones. La situació, però, obliga el veïnat que està a la zona d'Oliva, sobretot, a fer 16 quilòmetres d'anada i tornada per a poder accedir a la platja de Santa Anna o les Deveses o anar a comprar pa, per exemple. Abans només havien de salvar 10 metres, que és el que separa una província de l'altra, la de València i la d'Alacant, i que cobreix el pont del Toñinero. La diputada de Carreteres i Contractació, Maria del Remedio Mazzorali, del Partit Popular, explica que ja s'està treballant i comenta també que s'han parlat diverses vegades amb l'alcaldessa d'Oliva, amb Yolanda Pastor. Informa també Mazzolari que s'ha treballat per a fer un conveni per a que un dels dos ajuntaments siga el que s'encarregui de fer l'obra. Seguidament advertia al diputat socialista que la Diputació de València no té pressupostos de 2026 i en casos com el del pont del Toñinero, com que no és una competència directa de la Diputació, es treballa a través de línies d'ajudes als ajuntaments i així i tot està la voluntat de la Diputació d'ajudar, segons expressava la diputada, i si no disposen però de crèdit pressupostari no poden portar endavant aquesta ajuda, segons advertia ella mateixa.
En el tema d'Oliva, del pont del Toñinero, ja s'està treballant, s'ha parlat diverses voltes en l'alcaldessa, que no es tracta d'una carretera, evidentment, és un pont que a més comparteixen els dos ajuntaments, un és de la província de València, l'altre és de la província d'Alacant. Li puc dir que s'ha treballat per fer un conveni per a que un dels dos ajuntaments siga el que s'encarregui de fer l'obra, però he de dir-li que no tenim pressupostos, que estem en el pressupost prorrogat del 2025, en independència de la informació tècnica que se li pugui facilitar en l'informe que facin els tècnics de l'àrea de carreteres, que aquest tipus d'ajudes les donem a través d'aquestes línies de subvenció per a que els ajuntaments executen les obres, però no són competència directa de la Diputació. És voluntat d'esta Diputació ajudar. Ja hem demanat o ja estan treballant, no sé si ja li ho hauran fet arribar, però ahir mateix a parlar en el cap de l'àrea de carreteres a la diputada d'Hacienda, no sé si ja li hauran fet arribar els compromisos verbals adquirits de les sol·licituds d'aquest tipus d'ajudes que ens han demanat diferents municipis de la província i que he de dir-los que puxen ara mateix els datos que jo tinc sobre 6 milions d'euros. Per tant, fins que no tinguem la incorporació remanents, pues, per més voluntat que hi hagi, per més que li contem en aquest informe de l'àrea de carreteres quin és el procés, on estem, quin és el projecte i com ho podríem fer, pues, si no disposem del crèdit pressupostari no ho podrem portar endavant.
Per tant, es deduix d'aquestes paraules que la data perquè es puga dur a terme aquesta reconstrucció del pont del Toñinero és encara llunyana.
Informatius Radio Pego, amb Sara García.
La pista d'atletisme del Pujol ha acollit este matí més de 300 alumnes de 5è i 6è de primària i de primer d'ESO de tots els centres educatius del municipi. El motiu, la celebració del Dia de l'Esport, una iniciativa autonòmica impulsada per la Fundació Trinidad Alfonso i la Generalitat Valenciana amb l'objectiu de promoure la pràctica esportiva en l'àmbit educatiu i reforçar així la col·laboració entre els centres educatius i les administracions públiques, en aquest cas les administracions locals. Este 2026 l'alumnat participant ha pogut practicar 28 jocs tradicionals, alguns pocs vistos als patis de les escoles o a zones de jocs habituals entre la xicalla. Detalla el coordinador d'esports, Josep Llorca, les modalitats presents en el Dia de l'Esport.
Tindrem 28 jocs diferents en el que jugarem a les xapes, jugarem a les caniques, tindrem birles i a banda també tindrem esports tradicionals com siga la pilota valenciana i un altre que no és tradicional, però com sempre hem tingut ahir a la muntanya, tindrem el centre excursionista ajudant-nos en una activitat d'escalada.
Abans de començar a practicar, però, calia organitzar els grups repartint dorsals i altres detalls.
¿De quin color? Blavet, el blavet, el triangle A1, blavet, el triangle A1.
Un dia diferent que permet deixar enrere les quatre parets de l'aula i intercanviar espai obert amb altres alumnes del municipi. Així ho expressaven alguns i algunes participants als que hem preguntat.
Jo penso que és molt divertit i m'agrada molt que es preparen totes aquestes quedades. I molt divertit. Encara no hem començat, però té molt bona pinta tot.
Sí, és molt divertit. Hi ha moltes activitats i damunt són jocs que juguen els nostres avis.
Està molt bé perquè això sempre ho organitzen cada any i això fa pues, que aquest dia sigui tan especial.
Mira. Perquè ens ajuntem en altres xiquets.
Per al professorat d'Educació Física com Vicente Pedro, de l'IES Enric Valor, estos dies són una barreja de molta feina i a l'hora de gaudi perquè l'esport és protagonista.
Per a nosaltres és molta feina, però és un dia molt bonic si t'agrada l'esport, no? I és un dia de promoció de l'activitat física i trobo que per a l'alumnat és molt xulo. En canvi, per a nosaltres és un jaleo tremendo, però bueno, a nosaltres mos agrada també i ho fem a gust, encara que és. Però això, sempre organitzar tanta gent és molt de treball. Molt de treball de l'Ajuntament i molt de treball per part dels professors i col·legis.
L'objectiu d'esta iniciativa és donar a conèixer alternatives d'oci actiu, promovent hàbits saludables i reduint el temps dedicat a les pantalles, apostant per jocs que fomenten la socialització, la creativitat i el moviment, com explica Josep Llorca.
La idea és, en el lema també de més esport i menys pantalles, fer veure als nostres escolars que, eixint al carrer, poden practicar un fum d'activitat esportiva i deixar d'estar cara al mòbil o cara a la pantalla, que està seguint doncs, una de les patologies més importants en el fet de... Doncs, m'ho repercutix a doncs, temes d'obesitat, temes de sedentarisme, que per la nostra part, des de la regidoria d'esports, doncs, intentem erradicar com a tal.
Una activitat, la del Dia de l'Esport, que s'ha pogut realitzar, com recalca el coordinador d'esports de l'Ajuntament de Pego, gràcies a la predisposició del professorat i de les directives dels CEIP Ambra, Carolina Sala, Rosalia Bondia, Col·legi Sant Antoni i és Enric Valora.
Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
La L'Ajuntament de Pego, a través de la Regidoria de Cultura, continua celebrant que enguany fa 50 anys que es va posar en marxa el certamen de pintura Vila de Pego. Recordem que en este 2026 se'n parlarà molt perquè ens hem de remuntar a l'any 75, quan el notari de Pego d'aleshores va demanar cooperació per a fundar un museu municipal, per a veure el germen del que seria el que coneixem com a certamen de pintura Vila de Pego. Perquè d'eixa crida va néixer el grup Els Amics del Museu de Pego, que va fer possible que es rehabilitara com a museu l'actual centre d'exposicions al carrer Hospital. Eixe any, el 1975, Pego va nomenar José María Pascual gerent de la important empresa Pegolina, líder del comerç de l'exportació de cítrics, Pascual Hermanos, fill predilecte de la localitat per haver portat el nom de Pego a tot el món. I després, en agraïment a aquest reconeixement, José María Pascual va crear i patrocinar l'any següent, el 1976, el Premi de Pintura Vila de Pego, que actualment és el certamen de pintura, un referent del panorama pictòric d'art contemporani estatal, i apuntava la crítica d'art Marisol Salanova, membre del jurat de l'edició 49, que també el premi de pintura més antic d'Espanya. I demà divendres la Regidoria de Cultura continua doncs, celebrant aquests 50 anys, aquest mig segle de vida d'aquest certamen amb un nou taller, en aquest cas 50 gestos, un taller dirigit a persones adultes que pretén crear una obra col·lectiva que contribuïsca a celebrar aquests 50 anys del certamen Vila de Pego. Escoltem el regidor Josep Mengual.
El divendres tenim una nova proposta dins dels actes del 50 aniversari del certamen de pintura Vila de Pego. Es tracta del taller 50 gestos, pensat especialment per a persones adultes. Esta volta començarem mirant les obres del museu i analitzant tot el que es transmeten. I després ja passarem al taller on es deixarem portar per l'art. La idea inicial és que cada persona pinti un quadre i al final entre totes i tots es construirà una obra col·lectiva. En definitiva, la idea del taller és tindre un espai per experimentar, per desconnectar del dia a dia i per a connectar amb la nostra part més creativa. Us esperem.
Esta activitat vinculada a l'efemèride té lloc, com hem dit, demà divendres 27 de març a les 6 de la vesprada al Museu d'Art Contemporani, i les inscripcions s'han de fer per telèfon. Es pot fer telefonant al 96557-2801. 96557-2801.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
I parlem d'una activitat que té lloc esta vesprada al municipi, a la Casa de Cultura. Els amants i les amants de la muntanya, de la cultura i també del territori tenen una cita que és ineludible perquè es presenta el recorregut i la guia del Tour Valls de la Marina, una ruta senderista de gran recorregut que és la culminació al treball incansable i anys de dedicació xafant la muntanya i fent gestions dels seus promotors, Elies Andrés i Maria Llopis. Escoltem l'autor d'esta guia, Elies Andrés, fent un resum breu del que recull.
El Tour Valls de la Marina és un recorregut circular de 128 quilòmetres i 5.670 metres de desnivell positiu. Està pensat per a recórrer en 6, 7 o 8 etapes i transcorre per un dels mosaics culturals i naturals més singulars de tota la Mediterrània.
El camí, amb un perfil exigent, creua les valls interiors de la Marina i permet conèixer en profunditat, com deia l'autor, el territori, els pobles i les valls que recorre, en ser un recorregut dissenyat aprofitant camins històrics que travessen, doncs, el que dèiem, paratges d'indescriptible bellesa. De fet, apunta Elies Andrés que és una eina interessant per a llegir justament això, el passatge per on es passa.
Ens interessa molt aquest aspecte en el qual el caminant o la caminant aconsegueixen entendre tot allò que els envolta. Per tant, la guia que presentem avui a Pego ens sembla una eina molt interessant a l'hora de poder anar llegint el paisatge per on transcorre tot el traçat.
El tour s'estructura en 6 etapes inicialment, tot i que es podria arribar a fer en 8, que enllacen les valls de Xaló i Pop, la de Tàrbena, la de Castells i també la Vall de Seta, d'Alcalà, de Gallinera, d'Evo i Laguar, recorrent els massissos com ara el de Bèrnia, la Xortà, Serrella, Alfaro, la Foradà, el Carrascar i indrets tan emblemàtics com el Barranc de l'Infern.
Les etapes tenen una longitud mitjana d'uns 21 quilòmetres i uns 1.000 metres de desnivell positiu, i van enllaçant per les muntanyes una vall en la següent. Conforme està estructurada la guia, la primera etapa ix de Xaló i s'acaba a Tàrbena, la segona ix de Tàrbena i s'acaba a Castells de Castells, la tercera, que es podria dividir, ix de Castell de Castells, passa per Fageca, on es pot pernoctar també, i continua fins a Alcalà de la Jovada, la vall d'Alcalà. La següent enllaça en la vall de Gallinera i després ja per camins de muntanya anem fins a la vall d'Evo, la vall de Laguar i ja recorrem les valls de Pop i Xaló fins al poble de Xaló.
La ruta, marcada gràcies al suport de la Mancomunitat Vall de Pop i de la Diputació d'Alacant, ja està sent utilitzada per nombrosos excursionistes de tot arreu i aspira a convertir-se en una eina efectiva per a vertebrar les valls i donar-les a conèixer a un turisme que siga respectuós i sostenible des del punt de vista social i ambiental. En certa manera, també per això, cada etapa comença i acaba en una plaça de poble.
Les etapes sempre comencen i acaben en la plaça del poble, o en cada poble es poden trobar panells explicatius amb el perfil i el recorregut i una breu explicació d'allò que vas a trobar-te, i també hi ha un marcatge sobre el terreny. De tota manera, és imprescindible a hores d'ara descarregar-se el track que està en obert en Wikiloc, en el compte Tour Baix de la Marina.
A més, també es disposa d'una pàgina web per a completar tota aquesta informació que puguem necessitar si volem fer el Tour Baix de la Marina. La guia està publicada per Edicions 96, recull la informació tècnica necessària per a poder fer este tour. Per tant, hi ha mapes, hi ha perfils, descripcions i altres textos i imatges que serviran per a entendre en profunditat el context paisatgístic, cultural, natural i humà d'aquest territori. I és que assegura l'autor Elies Andrés que este tour en valls de la Marina s'ha fet amb cura des del principi fins al final, i aquest disseny del traçat el que intenta és que es perceba quan es completa el tour d'una manera unitària.
S'ha tingut molta cura a l'hora de seleccionar per allà on passa, prioritzant camins històrics, i tot el traçat té un sentit d'unitat. Per tant, quan es complete en 128 quilòmetres, s'ha pretès que es tinga una idea general de tots aquells elements naturals i patrimonials i culturals més interessants que ens podem trobar a la nostra comarca.
Esta vesprada és la presentació d'esta guia, d'aquest llibre Tour Valls de la Marina, a la Casa de Cultura a les 7. Intervindran l'autor que hem escoltat, Joan Elies Andrés, també l'autor de la majoria de les fotografies que inclou l'obra, Miquel Àngel Noguera, i estarà present també per part d'Edicions 96 la poetessa Maria Josep Escrivà. I per si encara no heu decidit si anar o no, us convida l'autor Elies Andrés.
Animem a la gent a vindre aquesta nit a la presentació i, sobretot, a caminar, a conèixer, a estimar i a cuidar les nostres muntanyes.
I també recordar que esta vesprada, mitja hora abans, a les 6:30, hi ha cita, en este cas, a la biblioteca, a la sala Estellers, amb Pego Viu i la primera sessió de les jornades de sobirania alimentària, en este cas dedicada a la presentació del llibre La bretxa rural, amb l'autor Luis de Romero, i un posterior debat que porta com a títol Sobirania alimentària i transició ecosocial. I també informar per a aquelles persones que no ho tinguen en ment que esta vesprada el Centre de Transfusions envia una unitat mòbil al Centre de Salut de Pego. Estarà a la primera planta, el que és el gimnàs de rehabilitació, des de les 5 de la vesprada i fins a les 8:30. Recordem que cal portar documentació que identifique la persona que dona i que els homes poden donar 4 vegades en 12 mesos i les dones ho poden fer 3, i que l'interval mínim entre donacions és de 2 mesos. També recordar que una donació pot salvar fins a 3 vides, perquè la sang la divideixen en 3 parts, en 3 components, i per això doncs, poden salvar fins a 3 vides, la vida de 3 persones. A més, hem de dir que es necessiten 700 unitats per a cobrir tota la demanda dels hospitals valencians, tant públic com privats, 70 dosis diàries, una sang que de moment és insubstituïble i que la major part va dedicada a pacients d'oncologia i no a accidents de trànsit, sinó que principalment la sang que es dona després es reverteix en persones que estan patint càncer i que necessiten tindre transfusions de sang. Per tant, esta vesprada de 5 a 8:30 podeu apropar-vos al Centre de Salut de Pego a la primera planta i ser solidaris i solidàries, convertir-vos en herois i heroïnes per un dia. Estabilitat és la tònica dominant estos dies. Avui tenim el cel ras i així continuarem tot el que resta de dia. Les temperatures s'han quedat en els 9 graus de mínima i arribaran als 18 de màxima. El vent bufa i bufarà fluix de component variable. Per a demà divendres començarem amb alguns intervals de núvols, però a partir del migdia tindrem el cel ras. Temperatures semblants a les d'avui, 8 graus de mínima, 17 de màxima, i el vent bufant fluix també de component variable. Això és tot per avui, dijous 26 de març. Moltes gràcies per estar ahir a l'altre costat i confiem que passeu una molt bona vesprada. Ens retrobem demà. Adeu, fins aleshores.